Escoltes A mig matí.
Encetem de cine a mig matí, com sempre, amb l'Antonio Barreiro. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
Sí? Per fi va ploure, Antonio.
Sí, ha plogut. Sí, poc, però ha plogut.
Sí, exactament. Però de moment, no?, ja és una miqueta de... una mica de l'è. Doncs parlem de cine, parlem, de, com sempre, amb l'Antonio, del cine amb tot l'ampli ventall que això suposa. I avui, Antonio, de què parlarem?
Doncs avui, donat que fa... després de la pluja ha vingut el fred, doncs per escalfar l'ambient vull proposar a l'audiència parlar de pel·lícules eròtiques, les més famoses, o les 10 més famoses que jo he triat, que considero que són les 10 pel·lícules més eròtiques de la història del cinema. Per
Perfecte.
Tant, això, pel fred, escalfor.
Doncs som-hi.
Doncs sí, i bueno, vull començar una mica fent una mena d'introducció perquè hi ha una seqüència d'una pel·lícula que no és ben bé una pel·lícula eròtica, però sí que és una comèdia que té un punt en un moment concret que és divertidíssim i que, a més, quan la veus, bueno, és per petar-se de riure. És una seqüència, la pel·lícula es diu Quan Harry va trobar la Sally, la pel·lícula és del 1989, del Rob Reiner, i la protagonista, Meg Ryan, està fingint en directe un orgasme al mig d'un restaurant, un restaurant real de Nova York. En el guió original, de fet, els dos protagonistes, ella i el Bill Kristel, estan parlant de l'orgasme, que si es fingeix, que no es fingeix, i que les dones fins a quin punt poden fingir-lo, etc. I en sé que ella es posa a fingir-ne un amb tota la sala del restaurant plena. De fet, va ser la mateixa Meg Ryan, segons diu la guionista, la qui va proposar la idea, i els va semblar molt bé, provem-ho. I bueno, va ser de fet un èxit i és la seqüència més visionada i la que més èxit té de la pel·lícula. De fet, l'escena va ser eliminada d'algunes de les còpies que es van repartir per ser projectades als avions de diferents companyies de vol. I segons la guionista, la frase final, perquè al final de tot, quan ella acaba l'orgasme i es posa a menjar com si res, hi ha un cambrer que s'acosta a una senyora gran d'una taula del costat i li diu: què prendrà la senyora? Diu: prendrà el mateix que ella. Doncs aquesta frase la va proposar l'actor Billy Crystal. I a la taula on es barra de l'escena, avui dia en aquell restaurant, que és un restaurant visitadíssim, en la taula aquella hi ha una placa que no es pot llegir.
Per tant, és real, no?
És real, sí, sí, això és real. En aquesta placa es pot llegir: on Harry va trobar la Sally. Esperem que visquis el que ella va sentir.
Imagina't.
Doncs sí, ja us dic, no és la pel·lícula, una pel·lícula eròtica com a tal, però sí que aquesta seqüència fingint aquest orgasme realment és divertidíssima i us recomano que la busqueu al YouTube perquè hi és i és per riure. Encara que no veieu la pel·lícula, només veure aquest fragment...
Ja val la pena, no?
Val la pena, sí. Doncs bé, els personatges de les pel·lícules, de fet, busquen el sexe, el demanen o es desesperen quan no en tenen. I no obstant, moltes de les escenes de sexe més famoses del cinema ni tan sols són eròtiques. Sí, per exemple, tothom coneix la famosa seqüència de la mantega de L'últim tango a París de Bernardo Bertolucci, però es tracta bàsicament d'una violació. Què podem dir? Doncs que és una cosa que no hauríem de veure precisament com a excitant. Eyes Wide Shut, la pel·lícula de Stanley Kubrick, on un matrimoni novaiorquès, llavors molt joves, la Nicole Kidman i el Tom Cruise, s'introdueix en una espiral de sexe a través d'una secta lliurada a l'hedonisme. La pel·li, realment, el guió és incomprensible, però només per les seqüències de sexe de la parella val la pena. I jo us pregunto, les pel·lícules del James Bond, què us sembla la càrrega eròtica? Doncs jo us he de dir que, a més, les he vist gairebé totes. Tot és el sexe té un tractament misogen i masclista 100%. La dona és un objecte. En totes les pel·lícules, fins i tot l'última. I us pregunto, i et pregunto tu, que més o que l'has vist, Sònia, 50 ombres de Grey, tu creus que és una pel·lícula eròtica?
Home, no sabria com definir-la, però vaja...
Jo diria que no.
Eròtica, no sé si és massa eròtica.
En canvi, es va vendre una mica com, bueno, com el Nova Mas.
Es va vendre, sí, exacte. Jo crec que... també he llegit els llibres, no? Com... no ho diré tant, però el 90% de les dones.
Sí.
però vaja, no té res a veure tampoc, no té massa coincidència, no? El llibre amb la pel·li.
No, no hi ha massa coincidència, no.
I llavors la pel·lícula eròtica, no, la pel·lícula massa eròtica no és.
No, no, doncs has d'aprendre com a tal i realment la pel·lícula a mi és...
És una xorrada de pel·lícula.
No em va agradar gens, vaig veure la primera i no em va agradar gens.
No, no, la veritat és que a mi tampoc.
Però de tant en tant, el cinema sí que ho fa bé i aconsegueix que de la tensió i l'explosió sexual dels protagonistes en surtin algunes de les millors pel·lícules de la història, convertint el sexe en una experiència sensual i atractiva i no en un simple tràmit que han de fer els actors. De vegades és amb un thriller eròtic, altres amb una pel·lícula romàntica pujada de to, altres plantejat com un joc o un divertiment a partir d'una comèdia. I aquest darrer cas... És el més difícil, que la pel·lícula tingui morbo i que a més sigui divertida, ja és un pat complet.
Home, i tant que sí.
Doncs bé, anem a parlar, com us deia, de les que jo considero les 10 pel·lícules més eròtiques i o les que contenen les escenes de sexe més atrevides. Evidentment, si ja quan he fet altres llistats ja era molt subjectiu, aquí ho és molt més, perquè evidentment el tema sexual i l'erotisme i allò que cadascú l'excita, doncs és... És infinit, per tant, aquesta tria que faré jo ara és molt personal. En qualsevol cas, sí que he triat pel·lícules que he vist i que, al final, si et sembla, preguntaré si tu n'has vist alguna, Sònia. I també et preguntaré d'aquestes quina és la preferida, perquè sé que tu m'ho preguntaràs també al final.
Doncs som-hi.
Vinga, la primera pel·lícula que he triat, eròtica, és Amenaça a l'ombra, una pel·lícula anglesa del 1973, ha plogut molt.
Home, no havia nascut jo, eh?
Del Nicholas Roeg. Sí, sí, és la pel·lícula és antiga. Doncs aquesta, si em perdoneu l'expressió, és la crem de la crem del sexe al cinema. És enlluernador en la seva intimitat i en el realisme que planteja. Els protagonistes, Julie Christie i Donald Sutherland, interpreten uns pares afligits per la mort de la seva filla que troben el consol en el seu matrimoni. És tal l'honestedat, l'afecte i la passió que es mostra a la pel·lícula que els involucrats, no només ells dos, tot l'equip de la pel·lícula, han passat els darrers 49 anys negant que la parella fes l'acte sexual de debò. I és que salten espurnes a les escenes de llit d'aquest thriller de Nicholas Roeg.
Caram.
Sí, i us explico una mica la sinopsi, perquè de fet ja veureu que, a més, no és una pel·lícula eròtica ni és una pel·lícula de contingut sexual. És un thriller, a més, bastant de por i fins i tot en algun cas de terror. John Baxter es troba a casa seva, a Anglaterra, veient unes diapositives amb la seva dona, la Laura, quan de sobte té un pressentiment. John surt corrents i troba la seva filla Cristina ofegada en un estany. El matrimoni es trasllada a Venècia, ciutat on John ha de restaurar una església. En un restaurant coneixen dues germanes grans, la Wendy i l'Ellen, que estan de vacances. L'Ellen és cega, però posseeix el do de veure allò que és invisible i convenç la Laura que ha vist la seva filla morta. També diu que la petita està feliç, però que tem pel seu pare, la vida del qual està en perill. A partir d'aquell moment, la vida del matrimoni es veurà amenaçada per situacions inexplicables.
Home, la sinopsi enganxa, eh?
La sinopsi enganxa molt i la seqüència de sexe, ella sola com a tal, és brutal. I a més, és que és molt emotiva i hi ha un contingut eròtic i sexual i realment sembla que estiguin fent l'acte sexual de veritat. La segona triat és L'imperi dels sentits, del Nagisa Oshima, pel·lícula japonesa de 1976. L'obra mestra de Nagisa Oshima, una de les millors pel·lícules dels anys 70, s'emporta la palma pel que fa a sexe explícit i seria molt difícil triar només una de les seves escenes. La pel·lícula és bàsicament una successió de trobades sexuals entre els protagonistes, encara que, si ens hem de quedar amb la més cridanera i icònica de totes, sens dubte caldria anar al moment en què Sada, la protagonista, es fica un ou dur per la vagina. La pel·lícula mostra una història d'amor impressionant basada en un fet real. Les ànsies de plaer, el lliurament dels dos cossos, la relació de dominació i sotmetiment entre un home i una dona desemboquen en una tragèdia passional i irrefrenable.
Carai. També del 76.
Ha plogut molt, també.
I tant.
La tercera que he triat...
Una clàssica.
Sí, és un clàssic. 9 setmanes i mitja, de l'Adrian Lyne, 1986, pel·lícula americana. La famosa escena de sexe de 9 setmanes i mitja ha estat parodiada fins a la sacietat, però les botigues de queviures mai s'havien vist, en aquells moments, tan joioses i emocionades amb la venda de productes, ja que Mickey Rourke alimenta la Kim Basinger amb totes les menges enganxifoses, viscoses, dolces i, en última instància, brutes que troba al seu frigorífic. És sexe com a joc i menjar com a sexe, però encara que fan veure que revolcar-se en una gerra de mel és ardent com l'infern, no voldria ser jo qui netegi tot el que arriben a embrutar.
Buf, ni jo. Terrible.
De què va la pel·lícula, per si no l'heu vist? L'Elisabet és una dona de negocis divorciada, una dona emprenedora, que viu amb una amiga seva anomenada Molly, amb qui treballa en una galeria d'art. Un dia al carrer, l'Elisabet coneix John i queda totalment fascinada per ell. Posteriors trobades casuals els porten a conèixer-se millor i a intimar, de manera que queden per sopar. Tot plegat els porta a començar una relació sexual continuada que deriva de seguida cap a algunes experiències gens habituals. Són pràctiques degradants per a ella que d'entrada rebutja, però que alhora accepta obsessivament i que li van creant una doble personalitat, amb l'anul·lació de tota capacitat de reacció i amb la pèrdua del sentit de la seva vida sentimental i fins i tot laboral. Però John, per altra banda, continua sent per ella un autèntic desconegut que la treu de totes totes.
Que guapíssima, que surt la Kim Basinger.
Molt, molt. I està realment jove i encantador. I la pel·lícula és, és sí, una troballa, és sí, molt
sí,
bonica.
La veritat és que sí.
I la quarta seria una altra pel·lícula americana, en aquest cas del 1990, la pel·lícula Ghost, de Jerry Zucker. És un film parodiat amb tanta freqüència durant els últims 30 anys que és fàcil d'oblidar el contingut sexual que conté. Recordem-ho, Demi Moore i Patrick Swayze segurament van ser els responsables directes de l'augment de les vendes dels tors de ceramistes. No hi ha res de subtil quan Moore estreny la seva argila en una columna fàl·lica mentre Swayze envolta els seus bíceps al voltant d'ella per embrutar-la i embrutar-se ell també. Però és per això que aquesta seqüència s'erigeix com un dels moments més calents del cinema de la dècada dels 90. És una parella d'enamorats, que veu truncada la seva felicitat quan ell és assassinat per un lladre. La necessitat de salvar la vida a la noia fa que ell romangui a la terra en forma de fantasma i que intenti advertir-la contínuament del perill que corre. Aquesta també és una pel·lícula icònica, no és una pel·lícula eròtica, perquè a més té un component preciós, una pel·lícula emotiva, romàntica, preciosa, i on tots dos, la Demi Moore també està preciosa i el Patrick Swayze fa un paper també increïble, molt joves i molt, molt...
Sí.
La pel·lícula realment és, és una icona en molts sentits, però té aquesta seqüència, diríem, del tor, que la fa realment atractiva i que realment és més el que s'insinua que el que realment el que es veu.
I és recordada, no, aquesta escena?
Sí, és recordada, és recordada.
Continuem.
Sí, i ara ens quedem a Espanya, l'any 92, amb una pel·lícula del Vigas Luna, que es diu Jamón Jamón. De fet, les pel·lícules del Vigas Luna totes tenen contingut eròtic i moltes són insinuacions, són senyals, són propostes molt concretes, molt... Ell era una mica obsessiu amb el tema del sexe i en té algun element amb un sexe també explícit. I a més, sobretot els curtmetratges que va fer al principi en blanc i negre, bueno, són enlluernadors en aquest sentit. Però ara us parlaré de Jamón Jamón.
Molt bé.
Penélope Cruz i Javier Bardem són ara, en aquests moments, una de les parelles més importants de la indústria del cinema espanyol i internacional, amb els seus respectius Oscars i una fama a nivell mundial. Però en aquells inicis dels anys 90 eren dos talentosos intèrprets que s'estaven obrint pas. I ho van fer junts en aquesta pel·lícula del Vigas Luna, increïblement sexy i divertida, i que es cola en aquesta llista per diverses de les seves genials trobades sexuals. De fet, n'hi ha tantes que cadascú pot escollir la que vulgui. Cal dir que la recorda molt, últimament vaig sentir el Bardem parlant del Vigas Luna i parlant d'aquesta pel·lícula, i que també, això ho he llegit en més d'una ocasió, és una de les pel·lícules espanyoles favorites del Pedro Almodóvar.
Mm-hmm.
Si no l'heu vist, us recordo que és una pel·lícula en la que hi ha una Penélope Cruz realment exultant, que és filla d'una prostituta, l'Anna Galiena, que manté relacions amb un tal José Luis, que interpreta el Jordi Mollà. Aquest José Luis és fill d'un dels rics propietaris d'una fàbrica de calçotets, el Juan Diego, i per impedir el casament, la mare d'aquest, del Jordi Mollà, que és l'Estefania Sandrelli, contracta el Raúl, que és el Javier Bardem, un xulo que treballa en una fàbrica de pernils i que, de fet, la seva aspiració és arribar a ser torero. Però aquest fatxenda, aquest Javier Bardem, que ha de seduir la Sílvia, de fet, se n'acaba enamorant, i de quina manera.
I tant.
I ens quedem ara al 2001 amb una pel·lícula americana del David Ling. David Ling és un director d'aquests difícils, no és un director que faci pel·lícules a l'ús ni comercials, i aquesta no ho és gens ni mica. Es tracta de Mulholland Drive. Estem parlant d'una de les millors pel·lícules del segle XXI, on el sexe lèsbic és una part integral de la història en lloc d'una simple excitació per l'espectador. Naomi Watts i Laura Lena Harring són tan belles com fem fatals, i el seu emergent amor, que condueix a una connexió física suau i sensual després d'un descobriment espantós, és un bonic moment de claredat en una trama que és al·lucinant. De què va Mulholland Drive? Doncs és una carretera, de fet, una carretera perduda de Los Angeles. Una dona amb pinta de femme fatal, la Laura Elena Harring, pateix un accident de cotxe després de ser amenaçada de mort. Supervivent i amnèsica, buscarà la identitat perduda amb l'ajuda de Betty, la Naomi Watts, que, decidida a convertir-se en estrella de cinema, arriba a la ciutat dels somnis perduts amb tota la il·lusió del món. Com és obvi, aquesta recerca és un descens a l'infern de l'ànima i també de Hollywood.
Caram.
Sí, la pel·lícula és molt, molt tensa. Jo, sí, no? Als cinèfils la recomano, no al públic en general, perquè la pel·lícula és molt heavy, és molt dura. No pel tema sexual només, sinó per tot el que planteja. Està parlant de la mort, del lesbianisme, les relacions sexuals i tot això lligat amb el tema de la mort.
I ara una mexicana?
Sí, pel·lícula mexicana divertida, però que té també el seu punt. Es tracta de I tu mamá también, de l'Alfonso Cuarón, pel·lícula del 2001. Julio i Tenoch són dos nois, amics, adolescents, convençuts que ho saben tot sobre l'amor i el sexe. Fins que se'n van de viatge amb la Luisa, molt més gran que ells i molt més sàvia, evidentment. Aquesta Luisa amaga un gran secret. A l'escena culminant de la pel·lícula segellen una nit perfecta d'amistat amb una nit perfecta de sexe. Tots tres. És un trio. Fins i tot, els dos amics creuen els seus propis límits i descobreixen un desig mutu entre ells dos. El Julio és el Gael García Bernal i el Tenoch és el Diego Luna. Tenen 17 anys, estan ansiosos per assolir aquesta maduresa i coneixen la Luisa, que no és altra que la Maribel Verdú. Uh-huh. En aquest cas, 28 anys, i amb la que es posen a coquetejar pensant-se que li faran descobrir coses. I de broma, la conviden a que els acompanyi a una platja imaginària que s'anomena Boca del Cielo, però almenys es posen en la boca del llop.
Una altra pel·li?
Sí, ens anem al 2005, pel·lícula americana de l'Steven Spielberg, el gran Steven Spielberg, que va fer una pel·lícula, en aquest cas, pel·lícula d'autor, una pel·lícula poc reconeguda en la seva filmografia, però per mi és una de les millors. És una pel·lícula notable per tres raons. N'hi ha moltes de raons, però jo us en donaré tres.
El títol?
Perdó, sí, no l'he dit. Múnich.
Múnich.
Gràcies, Sònia. Doncs sí, Múnich és una pel·lícula que té tres raons per ser visionada. En primer lloc, hi ha una escena de sexe. Trobar una escena de sexe en un film de Steven Spielberg no és gens habitual. Uh-huh. Spielberg fa pel·lícules magnífiques, grandioses, però fa un cinema familiar i en el que el sexe no és habitual. Potser aquest fet, que no passa sovint amb el seu cinema, fa que sigui una de les raons per les quals, per mi, és una de les seves millors pel·lícules. Potser, hi ha altres raons. En segon lloc, ens mostra el sexe entre una parella casada, que això l'any 2000 i Amèrica tampoc no és fàcil, i en tercer lloc, i encara menys, quan la intèrpret ella, la Daphne Coffin, que la interpreta la Ayelet Jurer, no massa coneguda, està embarassada. I això no és un tema fetitxe ni és gens esgarrifós. La parella retroba després d'un període de perill i separació extrems i els porta a una tendra i tòrrida reconciliació. Després, malauradament, l'Eric Bana, que és l'Abner, comença a imaginar els actes de terror amb què s'inicia la trama i el moment sexy s'acaba per l'espectador i no n'hi ha cap més.
Llavors a patir.
Eh?
Llavors a patir, dic.
Sí, llavors a patir, sí, llavors a patir, perquè la pel·lícula parla d'uns fets concrets que, bueno, bàsicament és això, és l'Abner, que és l'Eric Bana, és un jove agent al servei del secret israelià que està reclutat juntament amb quatre membres més pel seu superior per eliminar 11 persones implicades en la matança que acaba de passar als Jocs Olímpics de Múnich del 72. És una pel·lícula trepidant, és un thriller realment que t'enganxa i està basat en fets reals. I bueno, aquesta seqüència d'ell en el seu cinema no és habitual i per això la destaco i sobretot perquè està molt ben resolta.
Sí. I amb quina continuarem?
Doncs tornem a Estats Units, pel·lícula del 2005, del Ang Lee, Brokeback Mountain, que aquesta pel·lícula us ha de sonar, si més no, el títol.
Sí, el títol sí, està que ningú sabia dir-lo.
Està basada en la història d'Annie Polks, sobre l'idili entre dos vaquers texans, on, a més de fer una de les millors pel·lícules sobre homes gais del cinema, Ang Lee també ens va regalar una escena de sexe que va funcionar a la perfecció, sobretot per tota la tensió sexual que acumulaven els protagonistes. Després d'una nit bevent whisky, Jack Gyllenhaal i Heath Ledger busquen l'escalfor a l'interior d'una tenda de campanya allunyats de la censura del món. De què va la pel·lícula? Estem a l'estiu de 1963, dos texans, Ennis del Mar i Jack Twiss, es coneixen mentre fan cua per ser contractats pel ranxer Joe Aguirre. Tots dos aspiren a aconseguir una feina estable, casar-se i formar una família, perquè tots dos tenen nòvia. Quan Aguirre els envia a cuidar bestiar a la majestuosa muntanya Brokeback, entre tots dos sorgeix un sentiment de companyonia que deriva cap a una relació íntima. En acabar l'estiu, han d'abandonar Brokeback i seguir camins diferents. És una pel·lícula que, diríem, de les pel·lícules que tracten el tema gay, està tractada amb molta cura, és una pel·lícula realment molt exquisida i el tractament és molt bonic i té una solució final interessantíssima. I sí, l'escena sexual aquesta de la tenda de campanya és realment tensa i és tòrrida i és realment de nivell.
I l'última pel·li?
L'última que he triat es diu Anticrist, de Lars von Trier, any 2009, director danès. Un altre dels directors també difícils, no és pas un director tampoc que faci un cinema a l'abast de tothom. Potser no hi ha una escena de sexe més impactant que la que obre a càmera lenta, en blanc i negre i amb una penetració explícita, aquesta pel·lícula del sempre arriscat Lars von Trier. Si això hi sumem que l'orgasme s'uneix amb la mort del fill de la parella, la cosa ja és de traca. Les altres escenes de sexe de la pel·lícula, encara que molt diferents de l'inicial, també són tan icòniques com singulars i mòrbides. De què va la pel·lícula Anticrist? Doncs un psicòleg i la seva dona, el William Dafoe i la Charlotte Gainsbourg, s'aïllen en una cabana al mig del bosc amb l'objectiu de superar la mort del seu fill que ha caigut des del balcó i ho veuen, mentre ells estan practicant el sexe. Només això puc explicar d'una pel·lícula sorprenent, plena d'espais i de racons per treure teories i conclusions. Encara avui, perquè evidentment treuen aquests fantasmes practicant el sexe i imaginant-se aquesta seqüència en la que la seva filla la veuen caure del balcó en un accident. Clar. La pel·lícula és dura, molt dura, Lars von Trier fa un cinema molt difícil i aquesta pel·lícula a més parla d'això, de sexe, mort i religió. I no, ja tinc, no es pot explicar més perquè la pel·lícula sí que és recomanable, és del 2009 i encara es pot trobar en alguna plataforma.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
He parlat de 10 pel·lícules, podria parlar-ne de 20, 40 o 100, perquè hi ha molt cinema amb seqüències i escenes eròtiques, però com us deia, tria les que em sembla, i a més diverses, i a diferents paisatges, èpoques i directors, que m'ha semblat que podrien il·lustrar el que, bueno, penso que també és un tema interessant, parlar d'això, del tema sexual, que és un tema que, bueno, que el tenim aquí, que no se'n parla moltes vegades perquè ens fa una mica de recança, però que és un fet. I per tant he volgut aportar una mica de llum sobre el tema.
Doncs molt bé, llavors quina és la teva preferida, aquestes?
Sí, La meva preferida és L'imperi dels sentits.
Sí?
Per aquesta és pel·lícula eròtica, 100%, tota ella, de principi a final, és una relació d'amor, sexe i destrucció, en la que hi ha una parella que practiquen totes les formes possibles de sexe i acaben amb, bueno, la part final, que és, imagina tu, sense dir-ho.
Molt bé, doncs jo és que no les he vist la majoria, només he vist les més comercials, no? Com Ghost, que ni fu ni fa, Jamón Jamón, recordo fa molts anys, però sí, em va agradar molt,
sí.
I la de 9 setmanes i mitja també m'agrada, que passa que el rotllet aquest de submissió a les dones a mi, doncs,
sí,
la veritat és que em cansa.
La película,
em cansa i ho veig tan poc, sí, la película, tan poc real, no?
Avui dia ja no estaria, no sé, una película...
Clar, en el seu temps.
Sí, o sigui, no? La película ja ha caducat, sí, d'alguna forma, ja no és vàlida en aquests moments. Però sí que en aquell moment recordo que va estar les pel·lícules,
sí,
que...
Sí, home, i tant.
Déu-n'hi-do.
Era una pel·lículon, no?
Sí,
vull dir, dius, ostres...
I la de tu mama també no l'has vist?
No l'he vist,
doncs aquesta recupera-la perquè és divertida, és una comèdia divertida en la que, bueno, és fresca i tal, a més sí, això, són tres adolescents... Bueno, ella no és d'adolescent ja, i té un final sorprenent també.
Uh-huh. Maribel Verdú, per cert, què fa actualment la Maribel
sí,
Verdú?
Està treballant amb sèries, bàsicament, i està treballant amb sèries americanes. Sí, sí, no para de treballar, és una actriu versàtil i una actriu que treballa molt i que té molta feina. No la veiem, és cert que no la veiem per aquí darrerament, però està treballant molt. Pensa que avui dia hi ha un factor que jo també, malauradament, no el conreo massa, que és el de les sèries, però hi ha, bueno, és un món, un espai nou de visionat que té molts adeptes i molts seguidors i hi ha molta gent que està treballant per plataformes.
Molt bé, doncs avui el cinema eròtic de cine.
Sí.
Antonio, fas vacances uns dies?
Sí, si em deixes, sí. Voldria descansar una mica aquest mes d'agost i ens tornem a veure al setembre.
Al setembre tornem. Moltíssimes gràcies i que passis molt bon estiu.
Gràcies, igualment. Apa, a reveure.